un desastre total. La verdad que esto no se puede permitir, porque hay personas inválidas y que no pueden subir la escalera.
Siempre está fuera de servicio, casi siempre, o sea, lo he visto funcionando creo que 5 veces. Llevo por aquí como 9 meses.
A mi la veritat que no em sembla normal, ja no per mi, perquè és això, jo puc pujar i baixar escales sense cap problema cada dia, però sí que és veritat que hi ha usuaris habituals de Rodalies que segurament requereixin d'un ascensor perquè tinguin problemes de mobilitat, pel que sigui.
Els usuaris de les estacions de Renfe de Bellvitge Gornal i de Rambla Just Oliveres segueixen patint les conseqüències de les avaries dels ascensors. Renfe ha adjudicat una nova empresa de manteniment que ara mateix està fent un inventari de les avaries de totes les estacions per poder posar sobre la taula un calendari d'actuacions. Mentrestant, els ascensors continuen sense funcionar. Bona tarda. De seguida ens centrem en el mal funcionament dels ascensors d'aquestes estacions i que cada dia, com dèiem, pateixen els usuaris de Renfe. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Denunciar la manca de llevadores i lluitar contra la violència obstètrica. Aquestes són algunes de les reivindicacions que s'han posat sobre la taula en la jornada que ha organitzat avui l'Hospital General de l'Hospitalet amb motiu del Dia Mundial de la Llevadora. L'Auditori Barrades acull aquest dijous 8 de maig la primera mostra de cinema jove LGTBIQ+, de l'Hospitalet. Una aposta per un cinema compromès amb la necessitat de crear referents i noves narratives.
Para mí es una puesta en valor del punto en el que estamos como territorio acerca de los derechos LGTBIQ+, y que, bueno, como yo diría, ni un paso atrás, ¿no?
I en esports, l'Ospi empata 0 al camp del Girona B i es queda amb opcions mínimes de play-off. El conjunt de Jaume Delgado jugarà el pròxim diumenge el darrer partit de la temporada contra el Sant Cristòfol, però no dependrà d'ell mateix per continuar amb opcions de promoció d'ascens.
Molt difícil, jo crec que el Girona sí que és veritat que la portaria 0, però no perquè no ens hagin generat ocasions. Jo crec que el Girona ha tingut ocasions clares, però hem sabut patir i hem tingut, no, nosaltres les nostres poques, però hem tingut alguna, i bueno, jo crec que l'esforç dels jugadors ha sigut màxim.
Renfe ha anunciat fa poc un pla d'inversions per millorar sobretot la xarxa de Rodalies, un pla que ha inclòs un canvi d'empresa de manteniment. Aquesta nova empresa té un gran repte per endavant, solucionar, per exemple, el mal funcionament dels ascensors de l'estació de Bellvitge Gornal, que s'arrossega des de fa anys i que ara també s'ha estès a l'altra estació de Renfe, a la ciutat, la de Rambla Just Oliveres. Mentrestant, no se soluciona, els usuaris segueixen patint les conseqüències.
Els ascensors de l'estació de Rodalies de Bellvitge Gornal avui tampoc no funcionen. Un problema que fa la guitza als viatgers i viatgeres i que, sobretot, desespera el veïnat que els voldria fer servir per passar de Bellvitge Gornal.
Renfe ha adjudicat a una nova empresa les tasques de manteniment i reparació d'avaries a les estacions. I aquesta empresa està fent a hores d'ara un inventari, una llista de tots els punts on caldria intervenir i amb aquest mapa fixar el cost d'una inversió global, així com un possible calendari. Mentrestant, a l'estació de Bellvitge Gornal, els problemes per la manca d'ascensors continuen ben presents, tant per a les persones usuàries de Rodalies com per a la gent que vol anar de barri a barri.
Que tengo desgaste de rodillas crónico, pues me complica mucho también la bajada y la subida más todavía.
¿Y a ti, tener que bajar la mochila más?
Pues pesa mucho, ya que traigo muchos libros a veces y pues es bastante complicado bajar una mochila por las escaleras.
Un desastre total. La verdad que esto no se puede permitir, porque hay personas inválidas y que no pueden subir la escalera. Es una lástima. Haber puesto tanto dinero que se tendrá que haber gastado en los ascensores para que no funcione nunca.
Siempre está fuera de servicio, casi siempre. O sea, lo he visto funcionando creo que 5 veces. Llevo por aquí como 9 meses. Sí, no es normal, la verdad, no es normal.
El mal funcionament dels ascensors de Bellvitge Gornal és un problema crònic que ha estat motiu de nombroses mobilitzacions de protesta. L'última, fa només 2 mesos, promoguda per la Federació d'Associacions Veïnals a l'Hospitalet.
Esto está quebrantando el derecho al acceso universal para las personas que tienen discapacidades, para las personas mayores, para los niños. ¿Esto cuándo va a ser? ¿En 2025 o en 2050 o en 2075?
A l'estació de l'Hospitalet de Rambla Just Oliveres, els ascensors tampoc no funcionen i fins i tot estan fora de servei les escales mecàniques.
Hi ha usuaris habituals de Rodalies que segurament requereixin d'un ascensor perquè tinguin problemes de mobilitat, pel que sigui, i doncs d'alguna forma és pot ser incapacitant o pot doncs això limitar l'ús fins i tot de Rodalies per alguna gent.
En aquesta zona sí que funciona l'ascensor que facilita l'accessibilitat de l'estació de metro, no pas de Renfe, de la línia 1 Rambla Just Oliveres, i que facilita la mobilitat entre Can Serra i el centre.
Segons l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un 52% dels ciutadans reconeix que l'apagada d'avui ara fa una setmana el va afectar molt o força i prop del 60% lamenta que la informació rebuda per part del govern espanyol va ser insuficient. Una setmana després hem sortit al carrer per recollir com els hospitalencs van viure aquesta apagada general.
L'apagada de dilluns passat, 28 d'abril, és d'aquelles dates que molts recordaran per sempre on eren i què feien. Durant aquelles hores d'incertesa i desconnexió radical, semblava que tornar al món analògic era, paradoxalment, el que ens mantenia més connectats.
Si no tiene luz ni tiene nada, digo porque teníamos ellos una radio desde de pilas y se pasaba un poco mejor el tiempo.
Y la linterna y todo.
La linterna, pero otra cosa no hay.
Per a molts, la falta de comunicació immediata era el que més trobaven a faltar en la seva rutina.
La meva família i els meus amics els intentava enviar missatges, però no els hi arribava. A més, el meu cas concret, tinc una germana que està vivint a Galícia i tant jo com la meva mare i el meu pare li enviàvem missatges o la trucàvem i no li arribaven els missatges fins al dia següent, a les 5:30 del matí, que me'n recordo, que ja ens va trucar i ens va dir que sí, que havia estat bé tota la nit, tota la tarda i que no li havia passat res.
D'altres van haver de viure pendents dels seus negocis, mentre feien malabars per poder arribar a tot.
Comentarios de que esto era un sabotaje, que esto era que estaría 3 días sin luz y bueno, una serie de problemas. Aquí tuve que cerrar y tengo las puertas que son eléctricas y resulta que los escaparates los tenía bloqueados y no los pude bajar. Entonces un drama, se me pasó la noche aquí porque claro, estaban los cristales con cristal solo.
Però la tecnologia també és vital per a garantir les nostres necessitats més bàsiques.
En el meu cas, soc diabètic i clar, ho tinc connectat amb el mòbil i llavors sense mòbil no sé els nivells de sucre. Llavors va ser bueno, una miqueta nerviós a veure com evolucionava el tema.
Per sort, l'apagada general no va posar en risc els serveis més necessaris i potser ens va aportar alguna cosa positiva amb la qual reflexionar.
No, como trabajo en un hospital, entonces sí que se fue toda la luz, pero duró unos segundos y enseguida volvió porque funcionaron los generadores y en un principio nos asustamos, ¿no? Pensamos, uy, esto, si es porque decían que era a nivel de Europa y tal. La verdad es que había en la calle como un ambiente de festivo porque los chicos sentados en la acera con la radio puesta, la gente hablaba entre unos y otros, cosa que siempre va la gente con el móvil que ni habla ni nada, no sé. No vi una sensación de preocupación en general, ¿no?
Ara que el focus es troba en explicar les causes del fenomen, el carrer encara respira més preguntes que respostes.
I avui, amb motiu del Dia Mundial de la Llevadora, l'Hospital General de l'Hospitalet ha organitzat una jornada per posar en valor la tasca d'aquestes professionals imprescindibles per denunciar la preocupant manca de llevadores i també per recordar que cal seguir lluitant contra violència obstètrica.
Diverses llevadores amb una llarga trajectòria professional han compartit experiències i reflexions sobre l'evolució de la professió i els seus reptes de futur. Durant la jornada s'ha destacat el seu paper com a expertes en la salut sexual i reproductiva, així com la seva tasca d'acompanyament a les dones en totes les etapes de l'embaràs, el part i el postpart.
És una de les professions o de les especialitats més boniques que hi ha dintre de l'infermeria i de la vida, perquè ens ocupem igual, la llevadora s'ocupa de la família, s'ocupa de la dona durant l'embaràs, durant el part, però també durant les seves etapes de la vida, amb la qual això és molt, la tasca que tenim és molt, molt, molt important.
A Catalunya, l'any passat es van jubilar més llevadores de les que es van contractar. Un dèficit de professionals que no s'explica per la manca de vocació, al contrari. Actualment és una especialització dins dels estudis d'infermeria. Des del sector es reclama que sigui una carrera pròpia.
Que a nivell de tot l'estat espanyol només surten unes 400-450 places a l'any i potser es presenten 3.000 infermeres, amb la qual cosa no són places suficients per cobrir tots aquests puestos de treball que encara manquen, que s'estima que són 5.000 llocs de llevadora que falten. Llavors, què ens trobem? Doncs que, per exemple, l'any passat a Catalunya es van jubilar més llevadores que no pas noves incorporacions.
La lluita contra la violència obstètrica també ha estat objecte de debat. A les darreres enquestes, Espanya no surt molt ben parada, ja que quasi la meitat de les dones afirma que l'han patit almenys una vegada. Una situació que s'està corregint amb un paper important de les llevadores.
Estem canviant moltes coses. De fet, la llevadora ha sigut la veu de crida d'aquestes dones que no han pogut defensar-se, no? I llavors estem lluitant en els últims 10 anys per això, perquè la dona tingui el part respectat que es mereix.
La jornada s'ha tancat amb un reconeixement especial al paper històric de les llevadores en la promoció de la higiene i la prevenció d'infeccions, posant en relleu la seva contribució no només a la salut de les dones, sinó també a la seguretat dels entorns sanitaris.
Aquest mes de maig, la col·lectiva L'Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet obre una nova convocatòria per inscriure's a la quarta edició dels Premis Rosita, uns premis per a iniciatives cooperatives que es puguin desenvolupar a la ciutat, com és el cas de la Granja del Tillo.
La Granja El Tillo va ser una de les cooperatives que va guanyar un dels guardons de la passada edició dels Premis Rosita, que l'Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva organitza cada any amb l'objectiu de promoure l'enfortiment i l'economia social i solidària. Gràcies a l'aportació econòmica d'aquest premi, han posat en marxa una cooperativa de venda d'ous ecològics.
Estamos en la creación de la granja de gallinas que estarán en libre pastoreo y se albergarán en naves móviles. Estas naves son naves que se pueden mover por toda el área de la parcela y así no sobreexplotar el suelo, ayudar con la regeneración del suelo y ayudar a la ave en su bienestar de poder picar insectos, de estar libres y así crear pues, el huevo ecológico de alta calidad.
Aquest mes de maig s'obre el termini per inscriure's a la quarta edició dels Premis Rosita. Fins al 30 de juny hi ha temps de presentar iniciatives col·lectives i projectes comunitaris per desenvolupar l'Hospitalet.
Està enfocat a qualsevol persona col·lectiu que tingui una idea de projecte col·lectiu i vulgui constituir una cooperativa, però també serveixen projectes comunitaris que ja estan treballant i voldrien transformar-se a la forma jurídica cooperativa, associacions o qualsevol persona amb un interès per cooperativitzar el seu treball o inclús per constituir altre tipus de cooperatives com cooperatives de consum, cooperatives de serveis, etc.
Durant l'any 2024, la col·lectiva ha acompanyat 27 projectes d'emprenedoria col·lectiva, dels quals 17 continuen actius i 9 han formalitzat la seva activitat en forma de cooperativa. La col·lectiva ofereix suport a iniciatives en fase inicial i assessorament en la tria de la forma jurídica més adient cap a la consolidació del model cooperatiu.
El Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet aposta per nous formats dins de la seva programació anual i ha tirat endavant la primera mostra de cinema jove LGTBIQ+ de la ciutat. La mostra, que es farà aquest dijous a l'Auditori Barradas, és una aposta per un cinema compromès amb la necessitat de crear referents i noves narratives.
A la darrera edició del Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet es van rebre 375 curts en la categoria Global i un gran nombre d'aquests abordaven la temàtica LGTBIQ+. És per això que des de l'organització han tirat endavant la primera mostra de cinema jove LGTBIQ+. Una mostra que vol ser un compromís amb la mirada i la construcció d'un nou món.
Para mí es una apuesta en valor del punto en el que estamos como territorio acerca de los derechos LGTBIQ+, y que, bueno, como yo diría, ni un paso atrás, ¿no?
El proper 8 de maig a la tarda a l'Auditori Barradas es projectaran 5 curtmetratges que també aborden altres temàtiques més enllà de la principal.
como es la salud mental, como es el espacio rural y el espacio urbano, esta tensión, también la visibilidad, donde sí, donde no. También está bastante presente la idea de que, la red, o sí, como la red de apoyo, pues hace posible la salida del armario, como la importancia también de tener referentes, también el deseo, cómo se inscribe dentro de diferentes orientaciones.
Després de la projecció es farà un col·loqui amb la presència de l'actriu Helen García i la cineasta Meritxell Blanco. Les entrades ja estan a la venda a un preu de 3 euros.
Retro Barcelona ha celebrat enguany 10 anys de passió pels videojocs clàssics. L'esdeveniment, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la Farga, centre d'activitats, ha batut rècord d'assistència.
Més de 6.000 metres quadrats plens de màquines recreatives, consoles d'època, ordinadors antics i pinballs han ofert aquest cap de setmana una autèntica experiència retro a la Farga. És el Saló Retro Barcelona, que enguany ha celebrat la seva desena edició, trencant el seu rècord d'assistents.
Enguany, a part d'aquests 1.000 metres quadrats més respecte a l'any passat, tenim, per exemple, la figura de John Romero, que és el creador del mític Doom. Celebrem també el 40 aniversari del primer videojoc en català, Guillem de Berguedà, que ara estan fent una xerrada. Fem, doncs, tornejos a cada any, concerts musicals, que ara en faran un també. I també tenim, per exemple, el 40 aniversari de l'empresa Gaelco, que és una empresa d'arcades d'aquí, d'Hospitalet, que era un referent a nivell espanyol.
Considerada una mostra de referència en l'àmbit estatal, Retro Barcelona busca reivindicar i divulgar la tecnologia i cultura dels videojocs dels anys 80 i 90. Els visitants han pogut gaudir de centenars de dispositius històrics, conèixer el seu funcionament i descobrir l'impacte social que van tenir en el seu moment.
La veritat és que l'any passat hi havia molta gent, però aquest any jo crec que hauran batut rècord. I aquí el que és el sistema, la veritat és que ens està sorprenent moltíssim l'acollida de la gent. A la gent li agrada molt el format físic, que s'està perdent ara mateix amb els temes més digitals. Per tant, és un sistema que està agradant molt i bueno, doncs tenim molt de caliu aquí a primera hora ja del matí amb la gent que li agrada aquest tipus de jocs.
Tot i que el perfil d'home d'entre 25 i 55 anys és encara predominant, el Saló cada cop rep més visites de dones i famílies que comparteixen plegades de la màgia de reviure els primers videojocs.
Yo aquí estoy con unas 30 a 35 personas que hemos venido de, bueno, han venido de diferentes puntos de España. Yo sí que soy de aquí, de Barcelona, pero hay mucha gente que ha venido de fuera, del País Vasco, de Valencia, de muchos sitios, y es un punto de reunión.
Mira cuánta cosa llevo, o sea, literalmente hay un montón de cosas, hay muchísima gente, pero al menos se puede encontrar algo. Si vienes a primera hora, seguro.
A ver, hemos comprado un Yoshi, pero no vamos a querer comprar nada más, supongo.
Sí, hemos venido un poquito pues a ver un poco el ambiente. Es el primer año que venimos de Valencia.
Amb totes les expectatives superades, el Saló Retro Barcelona no deixa de créixer i sumar adeptes arreu de l'estat. Els amants del videojoc clàssic ja esperen per veure com se superen l'any que ve.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem parlant d'esports i comencem per l'OSPI, que segueix viu, però encara amb poques opcions ja de play-off, de descens.
Sí, amb poques opcions, molt escasses, perquè l'empat que va fer aquest diumenge a Camp de Gironella doncs complica molt les opcions del conjunt de Jaume Delgado. Encara està viu, encara té mínimes opcions, però és complicat. Necessita guanyar l'OSPI, l'última jornada contra el Sant Cristóbal a casa. Necessita que el Badalona perdi i també necessita que el Tona no guanyi, que empati o perdi el conjunt del Bages. I a més necessita doncs remuntar el gol a baràs general amb el Badalona, que ara mateix té dos gols més el conjunt de Badalona que no pas l'OSPI. Per tant, moltes variables que necessita el conjunt de Jaume Delgado per tal d'intentar estar en aquest play-off, per tal d'acabar en cinquena posició, que és la màxima posició a la qual pot aspirar el conjunt ribarenc. Contra el Girona B, doncs, partit dominat pel conjunt local, moltes més ocasions el Girona B que no pas el centre d'esport l'Hospitalet, i a mesura que passava els minuts, el duel es va igualar, l'OSPI també en va tenir alguna, però en general va ser millor el filial del conjunt gironí i al final doncs, aquest 0-0 es pot considerar, veient el partit, que no va ser un mal resultat en el sentit de que l'Ospi doncs, no va tenir gaires ocasions, però sí que és cert que deixa l'Ospi en una situació molt complexa per a la pròxima setmana. Insistim, ha de guanyar i esperar mínim dos resultats més per tal d'aspirar a ser cinquè classificat.
Molt difícil, jo crec que el Girona sí que és veritat que la porteria a zero, però no perquè no hagin generat ocasions. Jo crec que el Girona ha tingut ocasions clares, però hem sabut patir i hem tingut, no, nosaltres les nostres poques, però hem tingut alguna i bueno, jo crec que l'esforç dels jugadors ha sigut màxim.
I ho té molt complicat l'Ospi, però hi ha un equip de futbol de la ciutat que ja té l'ascens a la butxaca. El Colliblanc Torrassa ja és nou equip de tercera catalana masculina, després del triomf d'aquest dissabte passat, 7-3 davant la gran penya espanyolista Manigua. Triomf que certifica un ascens que era qüestió de dies, falten dues jornades per al final de competició i ara mateix el Colliblanc té 8 punts d'avantatge respecte al segon classificat, el Sant Ignasi B, a falta, insistim, de dues jornades. Per tant, doncs, matemàticament, el Colliblanc Torrassa és nou equip de tercera catalana masculina. Feia 25 anys que no aconseguia això l'entitat. Aquí veiem precisament el tècnic del conjunt del Colliblanc, Juan Carlos López, celebrant aquest triomf, 7-3 davant de la gran penya espanyolista Manigua i, sobretot, lògicament, l'ascens a tercera catalana masculina de futbol.
Lo hemos buscado, la verdad que lo hemos buscado y se lo han ganado los chicos muy bien. La verdad que lo primordial ha sido el grupo este año. Tienes altibajos como todo, tienes temporada, a lo largo de la temporada bien o mal, pero bien, los chicos, más alegría por los chicos que por otra cosa, porque la verdad que se lo han ganado.
I passem al món del futbol sala, on malauradament l'Hospitalet Bellesport no podrà fer fase d'ascens a la segona divisió nacional de futbol sala. Va guanyar el conjunt de Borja Burgos, però aquesta victòria no va ser suficient perquè necessitava 4 resultats. El conjunt de l'Hospitalet Bellesport necessitava les derrotes del Manresa, del Col·legi del Pilar de València. Aquestes dues es van donar, per tant, aquests dos resultats es van donar per l'Hospitalet Bellesport. També necessitava guanyar el conjunt de Belvitge, ho va fer 6-3 davant les Corts, però l'únic que necessitava també era la derrota del Jefaki davant del Sabadell. No va ser, va acabar 3-3 aquest partit entre el Sabadell i el Jefaki, i això doncs provoca que l'Hospitalet Bellesport acabi cinquè, a només un punt del quart lloc del Jefaki, que en té 53, l'Hospitalet Bellesport acaba amb 52, per tant no podrà fer aquest play-off d'ascens l'equip de Borja Burgos. Això sí, aquest cinquè lloc sí que li dona accés a la pròxima edició de la Copa del Rei de Futbol Sala. Mal menor, evidentment, perquè l'Hospitalet Bellesport volia entrar a aquesta fase d'ascens, però no podrà ser. El conjunt de Borja Burgos haurà la temporada vinent de seguir disputant la segona divisió B.
Crec que hi ha hagut moments de la temporada on hem estat bé, on crec que hem demostrat que poder tenir un nivell per estar entre aquests 4 millors, però també s'ha de ser regular i hi ha hagut també un parell de moments a la temporada, sobretot, on ens ha costat molt trobar aquesta regularitat i on hem perdut punts a pistes mateixes com aquesta, o sigui, aquí a casa, que bueno, ara te'n recordes quan veus que és per només un punt de diferència.
I acabem els esports amb un nou títol per a Paula Crespí i el seu club Natació Sant Andreu. Per primera vegada, l'hospitalenca és guanyadora campiona de la Champions League femenina de waterpolo amb un partit amb una final vibrant davant del Club Natació Sabadell, decidida a l'últim segon, amb aquest gol, o falta de 2 segons, amb aquest gol de Caral Anton, que posava el 8-9, amb el qual finalment acabaria aquest partit entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Sant Andreu en aquesta final de la Champions League femenina, final catalana, entre els dos millors equips, sens dubte, tant de Catalunya com del continent, com van demostrar arribant a aquesta final. Com dèiem, primer títol per al Club Natació Sant Andreu, primer títol de Champions League per a Paula Crespí, per a l'Hospitalenca, i ara doncs volen completar la temporada perfecta guanyant també la Lliga. Ara mateix estan en semifinals, aquest divendres juguen el segon partit contra el Terrassa, i en cas d'accedir a la final, doncs molt probablement el rival tornaria a ser el Club Natació Sabadell. En busca, doncs, el Sant Andreu de la temporada perfecta i Paula Crespí, lògicament, també de sumar el seu primer títol de Lliga.
Doncs gràcies, Andrés, i com sempre, dilluns a la tarda, més informació, Lea Canjoc, que vagi molt bé.
Gràcies, bon ser.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Els usuaris de les estacions de Renfe de Bellvitge Gornal i de Rambla Just Olivera segueixen patint les conseqüències de les avaries dels ascensors. Renfe ha adjudicat una nova empresa de manteniment que ara mateix està fent un inventari de les avaries de totes les estacions per poder posar sobre la taula un calendari d'actuacions. Mentrestant, els ascensors continuen sense funcionar. Denunciar la manca de llevadores i lluitar contra la violència obstètrica. Aquestes són algunes de les reivindicacions que s'han posat sobre la taula en la jornada que ha organitzat avui l'Hospital General de l'Hospitalet amb motiu del Dia Mundial de la Llevadora. L'Auditori Barrades acull aquest dijous 8 de maig la primera mostra de cinema jove LGTBIQ+, de l'Hospitalet. Una aposta per un cinema compromès amb la necessitat de crear referents i noves narratives. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.